us explicava dimarts sobre una possible agressió sexual que hi havia hagut a l'Estartit. I precisament avui, a l'inici d'aquest programa, us explicàvem també que volem parlar amb la coordinadora de l'Institut Català de les Dones a Girona, David Parreño.
La dona de 32 anys i de nacionalitat francesa participava en la celebració quan va sortir de la discoteca perquè assegurava sentir-se malament, segons ha explicat el seu entorn a Ràdio Capital. Llavors és quan denuncien que va ser assetjada per dos agressors. La víctima va ser traslladada a l'Hospital Trueta de Girona, on es va activar el protocol per a aquestes situacions. El seu entorn ha agraït el tracte excel·lent, diuen que han rebut dels serveis mèdics, la Brigada Judicial, de Medicina Forense i dels Mossos d'Esquadra.
I sobre aquest aspecte i sobre la necessitat de sensibilitzar la població en relació a aquest tipus de situacions, parlem, com dèiem, amb la coordinadora de l'Institut Català de les Dones a la demarcació de Girona, la senyora Josefina Saurina. Senyora Saurina, bon dia.
Hola, bon dia.
Senyora Saurina, d'entrada, no sé si tenen algun cens de quantes agressions sexuals o de tipus masclista es produeixen a la demarcació de Girona al cap de l'any.
En principi, les últimes dades que tenim són les de 2015, del CIS, segons la macroenquesta realitzada, i el que ens diu és que les dones catalanes de més de 15 anys, un 2% pateixen o han patit una agressió sexual, és a dir, una violació, i un 14% pateixen algun altre tipus d'agressió sexual. Per tant, parlem de més d'un 15% de dones de més de 15 anys de Catalunya que pateixen o han patit algun tipus d'agressió sexual.
Escolti, i aquest 15% és més o menys que fa uns anys?
És un número que està bastant estabilitzat. El que passa que el que sí convé és realitzar campanyes de prevenció i sensibilització perquè les dones s'adonin de què és allò que es considera agressió sexual i també perquè siguin els homes els que d'alguna manera es converteixin en protagonistes i els que diguin que ells no se senten interpel·lats en aquest tipus d'actuacions.
Deia fa un moment, tothom ha de tenir clar què es considera agressió sexual. I jo li pregunto a vostè, què és el que es considera agressió sexual?
Les agressions sexuals, en principi, tenen la seva explicació en el masclisme. Per tant, és una violència masclista. És una de les moltes formes que adopta la violència masclista, que és aquella violència que s'exerceix contra les dones. I en el cas de les agressions, abusos o assetjaments sexuals, el que l'agressor, l'assetjador intenta és que la dona no pugui viure de forma lliure i autònoma tot allò que té a veure amb la seva sexualitat.
Vivim una època en la que hi ha una reivindicació molt potent i necessària al mateix temps sobre el feminisme i es posa molt d'èmfasi, o s'ha posat molt d'èmfasi, especialment aquest passat 8 de març, en els petits micromasclismes, en aquestes coses que probablement fins ara no se li donava importància i que de cop i volta comencen a prendre relleu. És una mica la gènesi de, jo què sé, li posaré un exemple, si em permet, tonto, la típica floreta que llencen els... Estic estereotipant, però la típica floreta que llença un obrer, un operari, un paleta, una noia quan passa al carrer. Això és la punta de l'iceberg d'una situació que, en el pitjor dels casos, desemboca en una agressió sexual?
Evidentment. És a dir, hi ha aquell tipus de agressió sexual que és la més greu, que és la violació, però hi ha totes aquelles cosetes petites, has fet referència a una floreta, no?, que pot de forma així molt expressiva llançar un home a una dona de qualsevol edat i de qualsevol condició al carrer i que pot acabar aquella coseta tan petita i que en principi ens pot semblar tan poqueta cosa acabar realment amb una agressió sexual. D'aquí que sigui tan important, no?, que hi hagi aquest tipus de campanyes de divulgació, campanyes educatives, perquè cadascú es faci responsable, no?, de quin és aquell paper que pot adoptar, el paper que pot adoptar una dona és un, el que pot adoptar un home és un altre, i el que hauríem de lluitar tots plegats és per aconseguir, no, erradicar les violències sexuals i totes les violències masclistes cap a les dones.
Mm-hmm. Es parla també de la necessitat de conscienciar els nens i els adolescents des de l'escola mateix. Se'ls ha d'explicar per igual tant a uns com a altres, diguem-ne, com tant a, permeti'm, tant a potencials agressors com a potencials agredides, se'ls ha d'explicar el mateix o se l'ha de conscienciar cadascun d'ells per la part que li toca?
En principi, la base i on hem de posar més esforços és amb tots els nens i nenes i tota la població jove. La coeducació és absolutament bàsica, no? I tot allò que s'expliqui tant a les escoles com a espais d'oci i de lleure que tenen infants i joves és així, imprescindible. El missatge ha de ser únic cap a uns i cap a les altres, perquè quan són petits s'estan formant i no tenen aquests esbiaixos que podem tenir les persones grans, que ja ens han transmès tota una sèrie de rols i d'estereotips. Quan són petits és molt més fàcil, no?, fer arribar missatges igualitaris, que d'això es tracta, no?, avançar cap a la igualtat i nosaltres que imaginem, no?, un país molt més lliure, molt més igualitari, hem de començar a les escoles i en els espais educatius que hi ha al llarg de la vida de tots els nens i nenes del nostre país.
Senyora Saurina, quin paper hi té la música pop? Perquè, per exemple, el gènere aquest reggaeton famós és ple de lletres masclistes, o la música llatina en general actual és plena de lletres que podrien ser considerades masclistes, en els que la dona té un paper merament de florero sexual, com aquell qui diu, en la majoria d'elles. Però, en canvi, no em sembla que se n'estigui fent molt èmfasi en la necessitat de denunciar això, i al mateix temps em fa la sensació que tant les noies com els nois, o homes i dones que surten de festa a la nit, gaudeixen molt amb aquesta música. Vull dir, des del punt de vista artístic s'ha d'intervenir d'alguna manera?
En principi, qualsevol tipus de manifestació es pot aprofitar de les dues vessants, eh? La vessant positiva, que és per transmetre missatges, o la vessant negativa per continuar d'alguna manera donant poder a conductes masclistes. La música, evidentment, és una eina, no?, per arribar a moltíssima gent, i moltes vegades el missatge queda com ocult, i el que hem de fer és de lluitar contra això per prendre consciència i per ajudar a identificar el que és violència i el que no ho és. I aquí tenim molts artistes de totes les edats i dels dos gèneres, que el que fan és posicionar-se i d'alguna manera lluitar i ajudar-nos, no?, a les institucions i a les entitats i a les persones que ens dediquem a lluitar per la violència.
Senyora Saurina, em deixa que li posi un fragment d'una cançó?
Sí.
Vinga.
Una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito, madre, que no has conmigo, ¿qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Se empañen los vidrios y las reglas que goces. Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol. Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez.
¿Qué le sembla?
En principi ens hauria de provocar, no?, molt rebuig aquest tipus de missatges.
Diu, si te falto el respeto y si te falto respeto y culpo al alcohol, si te levanto la falda y me das tu permiso, no? Una cosa així, anava a dir.
Sí, és absolutament inacceptable. El que la víctima ha de ser conscient és que el culpable de qualsevol tipus d'agressió o abús sexual és l'agressor, és l'assetjador, és l'home. Aquests missatges els hem de transmetre també a les dones, no? No sou culpables, vosaltres no heu provocat cap tipus de situació. I els homes d'alguna manera també s'han de posicionar i han de dir, nosaltres no som com aquest tipus de persona que busca la raó, la causa amb l'alcohol o amb la diversió, no? Per poder d'alguna manera justificar el que és una conducta inacceptable com una agressió sexual.
El que passa que jo, permeti'm que l'insisteixi, aquesta temàtica està molt estesa en la música pop. I al final, si comprem la idea que la cultura o que la música té una gran capacitat d'incidir en les persones, podríem deduir que aquesta música acaba condicionant l'opinió que se'n té o la normalització que es pugui tenir de situacions com aquesta. Per això li preguntava si cal fer algun tipus d'actuació relativa a la creació artística quan va per aquests viaranys.
El que cal fer és, des de les institucions, poder d'alguna manera parlar amb les persones rellevants del món de l'art per arribar, no?, a una mena de pactes, no?, i d'acords, i de dir hi ha unes línies vermelles. El que s'ha de fer també és des d'altres llocs, no? Parlàvem fa un moment des dels espais d'educació, no?, des dels centres educatius. Hi ha molta feina també a transmetre aquests missatges als infants i joves, no? Alerta, perquè us trobareu amb molta música, us trobareu amb els contes, us trobareu amb molta publicitat que ens adrecen aquests missatges masclistes i que justifiquen qualsevol tipus de conducta. En aquest cas avui parlem de violències sexuals, no? Per tant, és moltíssima la feina que hem de fer, i el que no podem és acceptar-ho i dir, això és així, això ens hi trobem i ja ens està bé, no? És al revés, ens hem de posicionar, no? I des dels mitjans de comunicació, un espai com el que avui feu a Ràdio Capital, no? És bàsic per transmetre aquests missatges i dir prou, no volem continuar d'aquesta manera, volem un canvi, volem una societat molt més justa i molt més lliure per les dones i pels homes d'aquest país.
Senyora Josefina Saurina, coordinadora de l'Institut Català de les Dones a la demarcació de Girona, gràcies per atendre la nostra trucada.
A vosaltres.
Que vagi molt bé, bon dia i sort.
Bon dia.